Què tal? Molt bon dia. Salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Passen 7 minuts de les 11 del matí. Avui és dimecres 10 d'octubre i encetem una nova edició de la Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
El món local es desperta a la Conca al Dia. La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal? Molt bon dia, com anem? Salutacions des de l'Espluga FM Ràdio. Ens incorporem un nou dia, avui dimecres, a la Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, i en coproducció amb la xarxa de comunicació local. L'objectiu, com sempre, posar sobre la taula les principals notícies d'aquesta jornada a la Conca de Barberà i, per tant, informar-vos de tot el que passa al nostre entorn més proper. Una aposta per la proximitat que comencem ara a les 11 del matí. Us estarem acompanyant fins les 12 aquí al 107.4, també a esplugafmradio.cat. Com sempre, notícies, però avui també entrevistes i altres espais per fer de la Conca al Dia el magazín diari de la Conca de Barberà.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Bé, en el programa d'avui repassarem notícies de la jornada, parlarem, entre d'altres, de la iniciativa que impulsa el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per fer arribar la xarxa Wi-Fi d'alta velocitat a tota la Conca de Barberà. Serà la segona fase, en parlarem ara en els titulars de la jornada, però avui també parlarem del municipi del Fonoll, a la Conca de Barberà, aquest espai en què doncs, és l'únic municipi de l'estat espanyol nudista sota la filosofia del naturalisme i, en aquest cas, que aquest octubre ja celebra el seu 20è aniversari. En parlarem amb el promotor d'aquest municipi, l'Emili Vives. Recuperarem així aquesta entrevista que vam fer en els mesos d'estiu, desplaçant-nos fins a aquest espai de la Conca de Barberà, i coneixerem el projecte, però també com han arribat fins al 20è aniversari. A més, repassarem algunes propostes d'aquests dies a la comarca, per exemple, el Festival del Playmobil a Montblanc, que ja doncs, està preparant-se perquè aquest cap de setmana torna en una nova edició, la 11a, però també tornen les caminades gratuïtes a la Conca de Barberà. Tot això, avui dimecres, aquí, a la Conca al Dia. Ara repassem les notícies, ho fem ja amb els titulars.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
Titulars d'aquest dimecres 10 d'octubre. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà impulsa la segona fase de desplegament de la xarxa Wi-Fi a la Conca de Barberà per fer arribar així a tots els municipis de la comarca l'internet d'alta velocitat. En la jornada d'avui també parlarem de la temporada dels Diables de l'Espluga, que ha acabat aquest cap de setmana després de passar per una desena de poblacions catalanes i d'Aragó. Una temporada molt intensa en què, entre d'altres, doncs, han inaugurat el nou local o el Senglar de l'Espluga va guanyar el concurs d'enceses de bèsties a Cambrils. Avui farem repàs d'aquesta temporada. També en cultura popular parlarem de Difolc, l'Associació per la Difusió del Folclore de Catalunya, que enguany celebrarà la seva gala de l'any a Montblanc, aprofitant que aquesta població és capital de la Sardana 2018. També a Montblanc coneixerem la iniciativa que ha impulsat l'Associació de la Llegenda de Sant Jordi juntament amb l'Ajuntament de Montblanc. Han estat a Holanda, en un dels municipis que també comparteix la llegenda de Sant Jordi, la figura del drac com a patrimoni local, i volen impulsar així una xarxa de ciutats europees que tenen aquests dos elements per aconseguir en conjunt el segell de patrimoni europeu. Avui en parlarem d'aquesta sortida de la cultura montblanquina. A més, també farem repàs de la 11a edició de Clicània, que ja escalfa motors a Montblanc. Aquest cap de setmana arriba el festival del Playmobil i també parlarem de les caminades a la Conca de Barberà, caminades de tardor, en aquesta tercera edició, sortides gratuïtes que impulsa el Consell de la Conca de Barberà. Són titulars d'aquesta jornada avui, que és dimecres 10 d'octubre. Amb això comencem, però també amb la mirada posada en la previsió meteorològica després d'una nit en alguns punts del Camp de Tarragona amb pluges molt intenses.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Doncs som-hi, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Nit de pluges i tempestes al Camp de Tarragona, per això avui també novament ens interessem, abans de començar l'informatiu, per conèixer la previsió meteorològica per aquesta jornada, també les acumulacions a primera hora del matí al Camp de Tarragona, que han estat molt importants, sobretot al punt del litoral. Per això avui ho volem confirmar amb la Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, per conèixer com s'ha llevat el territori, però també quina és la previsió que ens espera per aquesta jornada. Per tant, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, endavant, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, déu-n'hi-do el que ha plogut durant aquestes últimes hores aquí cap a la zona del Camp de Tarragona. És un dels llocs on ha plogut més de Catalunya i destaquem aquests 135 litres acumulats des d'ahir, a primera hora del matí fins a hores d'ara. A Tarragona ciutat aquests 135 litres, com dèiem, a Constantí 113 litres o 130 litres a Vinyols i els Arcs. Pluja molt abundant i que avui ha d'anar a menys. Encara tenim alguns ruixats, encara són alguns d'ells importants, però a poc a poc la tendència és que vagin a menys, sobretot a partir de mig matí, i ja de cara a la tarda sí que parlarem d'un temps més estable, fins i tot acabarà lluint el sol i permetrà que les temperatures també siguin una miqueta més suaus. De fet, l'ambient tampoc no és molt fred a hores d'ara, amb aquestes temperatures que són una miqueta més altes que les d'ahir en aquesta hora. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, i anem a buscar l'última hora a Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez, explica'ns aquesta nit a Tarragona, com sentíem, pluges molt intenses que han provocat diversos incidents.
Les fortes pluges provoquen problemes de circulació i inundacions a Tarragona. Fins a 134 litres per metre quadrat han arribat a caure a la ciutat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Això ha provocat que el barri del Port i el Serrallo patissin greus inundacions. De fet, el pont que va fins al Serrallo va quedar totalment tapat per l'aigua i alguns cotxes es van veure atrapats. D'altres barris també van tenir problemes com Sant Pere i Sant Pau. Des de Protecció Civil han rebut 290 trucades, la majoria per inundacions en baixos, incidències amb el clavegueram i vehicles. No tenen constància que cap persona hagi tingut afectació. Davant tot això, demanen extremar precaució davant rius, rieres i evitar passar per zones inundables.
I a la Conca de Barberà els incidents han estat menors perquè les pluges també han estat menys intenses. En l'únic lloc des de, doncs, el Servei dels Bombers de la Generalitat que s'informa que a la Conca de Barberà hi ha hagut un incident ha estat a Vilanova de Prades, on hi ha hagut a la carretera TV-7004 un desprenament de roques. Aproximadament uns 4 quilos de roques haurien caigut a la calçada. Una dotació dels bombers de la Generalitat s'hi ha desplaçat i al llarg d'una hora, en aquest quilòmetre 11 aproximadament, i ha estat treballant per treure aquestes roques, aquestes pedres que havien caigut en la carretera TV-7004, dèiem, a Vilanova de Prades, però és un dels únics incidents d'aquesta jornada a la Conca de Barberà a causa de les pluges, com sentíem molt més fortes a la zona costanera. En aquest cas, doncs, sentíem a Tarragona, a Ciutat, però també a Constantí i altres punts del territori. Amb aquesta informació meteorològica avui volíem destacar, volíem començar la Conca al Dia d'aquest dimecres 10 d'octubre, 17 minuts de les 11. Ara sí, anem a destacar la resta de notícies de la jornada d'avui. Ho destacàvem en els titulars d'aquesta jornada. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà posa en marxa la segona fase de desplegament de la xarxa de telecomunicacions per fer arribar així el servei d'internet d'alta velocitat i el de telefonia per IP al conjunt de la comarca. Aquesta acció centrarà ara en la zona de la vall del riu Corb, que va quedar fora de la primera fase, que llavors es va donar cobertura a 13 municipis, principalment de la Conca Estricta i la Baixa Segarra. El nou projecte de desenvolupament de la xarxa Wi-Fi suposarà una inversió de 12.000 euros per al Consell Comarcal i s'executarà mitjançant l'empresa informàtica i wireless SLU, especialitzada en aquest àmbit. La segona fase consistirà en instal·lar torres de telecomunicacions amb els equips per poder donar el servei d'internet i telefonia IP als municipis de Llorac, Passanant i Belltall, Savallà del Comtat i Vallfogona de Riucorb. La primera fase, que es va fer mitjançant llavors l'empresa Spiwifi SL, va arribar als serveis a Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, l'Espluga de Francolí, Forès, Montblanc, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Vilaverd i Vimbodí i Poblet. Per tant, ara amb aquest segon desplegament, pràcticament tota la Conca Barberà tindrà l'abast d'aquesta internet d'alta velocitat, també del servei de telefonia IP, i sobretot en una zona en què potencialment ha estat espai deficitari per les telecomunicacions, com és la zona de la vall del riu Corb, sobretot el municipi de Passanant i Belltall, on aquest estiu coneixíem que han tingut veritables problemes amb la telefonia, però també amb l'internet. Esperem que, i de fet en seguirem la pista, de si amb aquest sistema poden resoldre els problemes de connectivitat que han tingut en els darrers mesos per la manca d'operadores en aquest espai de la comarca. De fet, des del Consell Comarcal també aquesta acció pretén que aquests serveis d'internet de banda ampla puguin arribar en l'entorn rural, per això aquestes empreses estan especialitzades en aquests entorns que difícilment s'hi ha implantat la fibra òptica, i en molts punts també hi ha zones d'ombra i en què la cobertura no és correcta, i per tant amb aquests serveis es podrà arribar en aquest espai. Com dèiem, el Consell Comarcal el que farà és promoure aquesta acció mitjançant ara aquesta nova empresa i a més també instal·lar, fer front a la inversió d'aquestes torres de telecomunicacions que han de fer arribar la cobertura en aquests espais que avui dèiem de la vall del riu Corb. Per tant, segona fase de desenvolupament d'aquesta xarxa d'internet i també de telefonia IP. Els Diables de l'Espluga han tancat aquest cap de setmana la seva temporada d'actuacions, que aquest estiu els ha portat a més d'una desena de poblacions catalanes, però també d'Aragó. La temporada d'aquest 2018 va arrencar a la nit del foc de les Borges del Camp. Una de les cites més destacades també és la d'inicis de temporada, inici d'estiu, la Revetlla de Sant Joan, que organitza la mateixa entitat i que enguany va ser important pels tallers adreçats als infants i també per l'espectacle de la nit, del qual se'n va fer una molt bona valoració. A més, la Revetlla de Sant Joan, que té aquesta festa al Correfoc, tot plegat organitzat pels Diables de l'Espluga. Entre les sortides importants també d'aquest estiu pels Diables de l'Espluga de Francolí hi ha la trobada de bèsties del foc a Cambrils, on el Senglar de l'Espluga va guanyar el concurs d'encesa de bèsties. A més, també aquest estiu ha estat important per la colla infantil, els Diables Kids de l'Espluga, que han estat a Tarragona, les Borges del Camp, Cambrils, Vilanova i la Geltrú, i també a les actuacions de l'Espluga de Francolí, com per exemple Sant Joan, la Festa Major de l'Espluga, i també Criatures Infernals, aquesta cita anual que els Diables de l'Espluga proposen per tal de cloure també l'estiu en el municipi i ser una oportunitat per donar el protagonisme als més petits de la colla i a les bèsties en general, per tant, Criatures Infernals, que enguany també ha estat una de les cites destacades de l'estiu pels Diables de l'Espluga. Pel que fa a la colla adulta, aquest estiu han estat a les Borges Blanc del Camp, volíem dir, també a Torrente de Cinca, Sidamon, Vallclara, Vallobar, Cambrils, Penyalba i també per primera vegada han actuat a la batucada dels Diables al Festiuet, aquest festival de música de Valls. A més, a l'Espluga de Francolí, entre d'altres, també els Diables han participat en la Festa Major, en la cursa atlètica, on s'hi va participar amb la batucada dels Diables, i també a Criatures Infernals, cites que aquest estiu han estat destacades pels Diables pròpiament a l'Espluga de Francolí, a més d'aquestes actuacions que dèiem en una desena de municipis de Catalunya i de l'Aragó. A més, també ha estat important l'estiu per als Diables de l'Espluga, perquè en els primers mesos, en l'arrencada d'aquesta nova temporada, els Diables van estrenar el seu nou local, que, per tant, és important perquè així poden avançar més amb aquesta ampliació del local social i també la millora d'aquest entorn. Per tant, temporada que ha tancat aquest cap de setmana els Diables de l'Espluga, després d'aquestes actuacions que han estat nombroses, tant de la colla infantil com de l'adulta, dèiem que han passat per una desena de municipis de la Conca de Barberà. I seguim parlant de cultura popular, però que ens porta cap a Montblanc, perquè aquest cap de setmana una delegació del Consistori Montblanquí, també de l'Associació de la Llegenda de Sant Jordi, han estat a Wiesel, un municipi d'Holanda, on volen impulsar, des d'aquesta reunió d'aquest cap de setmana, treballar en una candidatura europea, perquè els municipis que tenen ciutats europees, per tant, que tenen la llegenda de Sant Jordi i el drac com a element patrimonial i que és un símbol local, en fan festes, volen impulsar, per tant, una candidatura per aconseguir el segell de patrimoni europeu. Ens ho explica des de Ràdio Montblanc l'Alba Nebot.
Representants de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, de l'Ajuntament i del Consell Comarcal han visitat aquest cap de setmana el municipi de Wiesel, a Holanda, per celebrar una reunió de treball. L'objectiu de la trobada era començar a posar els fonaments d'una candidatura plurinacional per aconseguir el segell de patrimoni europeu. Aquest segell, a banda d'un reconeixement, estableix un marc de relació entre els municipis que en formen part. Escoltem a Joan López, membre de l'Associació Medieval.
Per fi hem trobat el camí que ens permetrà concretar aquesta relació i sentar aquestes bases ja sobre un objectiu, no? I articular-ho tot plegat. Estem parlant del Segell de Patrimoni Europeu, que és un reconeixement a nivell d'Europa, en el que pretenem és presentar-hi una candidatura plurinacional.
En aquest cas, la voluntat és unir municipis que tinguin com a patrimoni la llegenda de Sant Jordi i el drac. De fet, la idea universal que es treballarà serà la de la lluita de Sant Jordi amb el drac, que representa el mite universal de la lluita del bé contra el mal, fonamentant així valors com la convivència, la solidaritat entre pobles o la pau.
Gràcies, Alba Nebot. I aquesta candidatura que ara impulsem Montblanc i Wiesel vol ser més àmplia i també es convidarà que en formin part les festes de Mons a Bèlgica i la de Furth a Wald a Alemanya. D'aquesta manera s'articularà una xarxa de municipis europeus que tenen en comú aquesta llegenda de Sant Jordi i el drac. Com escoltàvem en aquesta crònica, també podem destacar que la relació entre la Setmana Medieval de Montblanc i la Dragsteken de Wiesel fa 15 anys que es va començar a forjar. L'any passat, una delegació de la Festa Holandesa ja va visitar el Montblanc durant la Setmana Medieval i fa 3 anys diversos membres de la Festa Montblanquina van visitar també la Festa a Holanda, que té la particularitat que celebra cada 7 anys. Des de llavors, la relació entre les dues festes ha estat molt fluida i s'ha mantingut el contacte de manera constant. I, de fet, durant aquesta trobada, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Montblanc, Francesc Benet, va proposar, en nom de l'equip de govern, que els dos municipis s'agermanin amb l'objectiu d'intercanviar experiències i coneixements en molts àmbits de gestió dels municipis. Seria un pas més per enfortir aquesta relació que, com dèiem, ja existeix entre les dues poblacions. Des de l'Associació Medieval es valora positivament aquesta trobada i també la reunió de treball. A més, durant el cap de setmana, la delegació montblanquina també va oferir una conferència a Bisel per explicar la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi amb imatges i vídeos de la festa, una proposta que va impressionar els assistents. I continuem encara amb cultura popular perquè Adifolk, l'associació per la difusió del folklore a Catalunya, passarà a Montblanc, en aquest cas per celebrar la Gala de l'Any. Coincidint amb Montblanc, capital de la Sardana de Catalunya 2018, enguany Adifolk farà parada a Montblanc per celebrar la Gala de l'Any, aprofitant aquesta efemèride montblanquina, i així doncs serà un esdeveniment que es produirà el diumenge 25 de novembre, una jornada de caràcter institucional, però que també tindrà demostracions de cultura popular catalana a la capital de la Conca de Barberà. Es preveu que hi pugui haver actuacions dels grups de Montblanc, com Amfitrions de la Ballada, però també altres formacions del país. Aquesta gala serveix per reivindicar els serveis i l'acció que desenvolupa Adifolk, l'Associació per la Difusió del Folklore de Catalunya, i a més també s'hi lliuren els premis Adifolk, que comprenen diverses modalitats. Es dona un premi a personalitats de l'any, també un premi a la Federació de l'Any i el premi a l'agrupació d'aquest 2018. També es fa en aquesta jornada doncs, l'anunci de quina ciutat europea serà la que agafarà el relleu de Washington per acollir el 32è Aplec Internacional ja del 2019. Adifolk ha donat a conèixer que aquesta gala celebrarà a Montblanc, ho van explicar en la Fira Mediterrània que s'ha celebrat a Manresa, i qui ho va explicar va ser el president d'Adifolk, el montblanquí Ivan Besora. Així, per tant, la tasca d'Adifolk que doncs es projecte en aquesta trobada anual, la gala de l'any, serà a Montblanc, i la data ja es coneix, el 25 de novembre, un diumenge, encara s'ha d'anar de conèixer quines seran les actuacions i el programa d'actes d'aquesta jornada, però d'aquesta manera Montblanc serà capital també de la cultura popular catalana amb aquesta trobada, amb aquesta gala on hi haurà els premis, però també actuacions de grups de cultura popular catalana.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Sentíem de fons molt fluixet les senyals horàries de 11:45 d'aquest matí. Avui dimecres 10 d'octubre encara tenim diverses notícies a destacar en la jornada d'avui. L'espai per l'entrevista també de la Conca al Dia, en què anirem al Fonoll, l'únic municipi de l'estat espanyol nudista i que ja celebra 20 anys d'existència. Tot això en aquesta mitja horeta que encara ens queda fins a arribar a les 12 del migdia. Seguim aquí, ens seguiu a esplugafmradio.cat i al 107.4 és l'Espluga FM Ràdio, la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
El món local es desperta a la Conca al Dia. De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I seguim a La Conca al Dia, ara volem parlar de la 11a edició de Clicani, el festival del Playmobil de Montblanc, que arriba aquest cap de setmana a la capital de la Conca de Barberà, i avui en volem descobrir algunes de les propostes que integrarà la programació d'aquest festival, proposta de tardor de Montblanc, i que, com sempre, doncs, serà en aquest espai del claustre i l'antiga església de Sant Francesc.
En allò que s'hi deixen coses respirant, així que neixen les persones se van caramullant.
Però no serà només aquest cap de setmana, sinó que també el pròxim cap de setmana. En total, doncs aquests 5 dies repartits des del 12 d'octubre fins al 21 d'octubre. Dos caps de setmana en què Montblanc esdevindrà així el punt de trobada per tots els aficionats i col·leccionistes del món del Playmobil i del públic familiar, perquè en definitiva hi ha moltes propostes de caràcter turístic, didàctic, és al voltant del Playmobil que es desenvolupen en aquesta nova edició de Clicania. Per tant, aquest cap de setmana, obertura divendres 12 d'octubre, per tant també obert dissabte i diumenge 13 i 14 d'octubre i el pròxim cap de setmana 20 i 21. Els horaris són ben amplis i cada dia aquest espai del claustre de Sant Francesc, l'antiga església, estarà obert des de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre. Els nens fins a 6 anys tenen l'entrada gratuïta, infants entre 7 i 13 pel preu de 2 euros i els majors de 14 anys poden entrar en el recinte pel preu de 3 euros. Aquest calendari festiu de Montblanc en aquesta edició de Clicania doncs, es desenvolupa a l'antiga església de Sant Francesc, també al claustre, a l'antiga església de l'Hospital de Santa Magdalena i també al Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre i enguany s'hi afegeix al Museu del Pessebre de Catalunya. La guia d'ús del Festival del Playmobil de Montblanc és similar al dels darrers anys. Com és habitual, l'antiga església i el claustre de Sant Francesc recolliran les exposicions centrals i els diorames temàtics. Enguany, amb diorames que es titulen, per exemple, Tot un món, la màgia victoriana, Egipte, Canadà, Vida a les muntanyes, Àfrica, també la vida del samurai, incendi forestal, pessebre i una escena de ciutat. Aquestes recreacions es podran veure en aquest espai de Montblanc. També hi haurà 6 botigues que vendran aquestes peces, productes descalogats, complements, entre d'altres, tot plegat al voltant del món del Playmobil. També hi haurà activitats per als més petits que farà el càmping Serra de Prades en aquest espai de Montblanc. També hi haurà la possibilitat d'aprendre a muntar diorames, tallers de miniatures a càrrec de Carla Olivares i en l'espai de la Sala de les Corts Catalanes de Sant Francesc també es farà l'exposició i demostració de maquetisme a càrrec de José Luis Cardós i Marc Romero. El festival també proposa activitats de carrer i a les places de Montblanc, per tant, així estan parant i exportaran aquesta imatge de Clicania en molts punts del centre. Dissabte a la una del, volíem dir, dissabte a la tarda hi haurà la quarta edició de la Diada dels Gegants i Nanos Centenaris de Montblanc. Dissabte 20 al migdia es farà un vermut solidari i a més també el 21, per tant diumenge, es farà la cercavila amb la mulasseta, l'helicot i el drac petit acompanyats dels gallers de les colles perquè en aquest festival també hi participa, per tant, com veuen, la cultura popular de Montblanc. A més també hi haurà propostes, per exemple, en el Centre d'Interpretació de Rupestre de Montblanc, un diorama de la prehistòria es podrà veure en aquest espai també reproduccions de les pintures rupestres de les muntanyes de Prades. Enguany, novetat, al Museu del Pessebre hi haurà un diorama dedicat al Pessebre i es podrà visitar aquest nou equipament cultural de Montblanc que ha obert portes molt recentment. A l'antic Hospital de Santa Magdalena, durant els dos caps de setmana, els visitants podran gaudir de l'exposició dels muntatges dels aficionats que participen en aquesta 11a edició del concurs de diorames, tot un clàssic ja de Clicania. A més, durant aquesta pròxima edició també hi haurà concursos, sortejos amb els visitants de Clicania, per exemple, una nova edició del Clic Amagat, un dels atractius del festival, 14 botigues del nucli històric de Montblanc hi participen i creen aquests diorames als seus separadors on amaguen uns clics que cal trobar i que representen personatges relacionats amb la Setmana Medieval de Montblanc i tot plegat doncs, es desenvolupa al voltant d'uns sorteigs. També concurs a Instagram, a les xarxes socials també serà present aquesta nova edició de Clicania, la 11a, arriba aquest cap de setmana, però també el pròxim a Montblanc. El Festival del Playmobil de Montblanc, a punt per començar aquest cap de setmana. Per tant, més informació a espluga.fmradio.cat.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I seguim avançant, ara volem parlar de les visites guiades de tardor per conèixer la Conca de Barberà que es promou des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal. Són sortides gratuïtes i ara ja començarà la tercera edició d'aquestes propostes. I avui volem parlar precisament d'això, perquè aquest pròxim dissabte 20 i 27 d'octubre començaran les primeres sortides, també les pròximes dates seran el 10 de novembre. Aquestes sortides seran a les 11 del matí i es recorreran alguns espais de la Conca de Barberà per així descobrir el valor patrimonial i cultural de pobles, aquesta vegada Forès, Passanant i Pira, a través d'aquestes visites guiades que són gratuïtes, però això sí, estan limitades a un grup màxim de 25 persones. Per participar-hi, qui ho vulgui doncs, s'ha d'inscriure prèviament a través del portal web concaturisme.cat i les inscripcions es poden fer des d'aquesta setmana i fins al dia abans de cada sortida a les 2 del migdia o quan s'hagi arribat a l'aforament màxim, per tant, aquest grup de 25 persones. Les activitats les promou el Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà dins la campanya de tardor La Conca de Barberà, poble a poble, que ja se'n viu la tercera edició. Són possibles també gràcies a la col·laboració dels ajuntaments d'aquests municipis, aquesta vegada 3, Forès, Passanant a nivell Tall i Pira. Entrem a destacar el calendari, perquè la primera sortida és aquest 20 d'octubre, serà a Forès, començarà des de la plaça del Mirador, amb aquest inici del recorregut, després seguirà per alguns carrerons i places del municipi, on s'explicaran curiositats del poble, també la riquesa patrimonial de l'espai i cultural, i també es visitarà l'exterior i l'interior de l'església romànica i gòtica de Sant Miquel de Forès, del segle XI i XII. També es visitarà el cementiri d'origen medieval. Aquesta serà la primera sortida, la següent serà el 27 d'octubre a Passanant i el 10 de novembre a Pira. El poble de Fonoll, al municipi de Passanant i Nivell Tall, celebra ja aquesta tardor 20 anys de vida, 2 dècades de nudisme, però no només, sinó també d'un estil de vida naturista. Avui ens hem desplaçat fins aquí i en volem parlar amb l'administrador del poble, la Mili Vives. Molt bon dia, Mili.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Com anem?
Bé, anar treballant, anar fent.
Explica'ns, quin és l'estat de salut de Fonoll?
Bueno, jo crec que és un poble sa i que creix, cosa que aquí al voltant estan els pobles deprimits i cap avall, no? Vull dir, estem en una vall que es va despoblant mica a mica i aquí al Fonoll ens anem repoblant mica a mica, o sigui, anem a la inversa que la vall.
Això, però comença el 1998, quins són aquests inicis?
Bé, els inicis és trobar-se un poble totalment desolat, totalment arruïnat, que no havia ni una teula, ni una teulada, ni un lloc on posar-se, i amb molt d'esforç físic, econòmic i humà, mica a mica l'hem rehabilitat, l'hem restaurat tot, no?
Per què aquí a la Conca? Com es va escollir?
Va ser qüestió d'atzar, o sigui, jo vaig fer la compra sense saber on comprava això, i quan em van portar aquí, bé, la veritat és que em va desanimar una mica a veure com estava, perquè em van dir, jo comprava una finca de 135-140 hectàrees en un poble dintre abandonat, ara tenim ja unes 200 hectàrees, i realment, quan vaig veure l'estat del poble, doncs era depriment, no? Perquè estava tot arruïnat i tot fet un desastre, menjat per la vegetació, no havia ni una... Jo vaig viure 2 anys en una caravana per poder rehabilitar el poble, sí.
Llavors, quina va ser la rebuda de l'entorn, del territori, per exemple, del municipi de Passanant o de la comarca en general?
Bueno, a nivell de veïns, i jo crec que bé, a nivell de veïns tenim més simpaties que antipaties, jo crec que, home, hi ha gent que ens veu diferents, perquè el fet d'anar despullats, d'anar a una missa i aquestes coses, oi, fa que poder ens veu una mica com a bitxos raros, però el que hem tingut problema és a nivell administratiu, que ens han fet la vida impossible des del principi, no? Però bé, vull dir, n'hem sortit i mica a mica, doncs, crec que això és una realitat i és un... Per mi és un plaer i una satisfacció haver acabat aquest projecte i, bueno, ens falta coses a fer, com a tot arreu, perquè sempre hi han de fer-ne, però ara pensa que ens ve gent de tot el món. Ahir va marxar gent de Nova Zelanda. Dies enrere, gent d'Islàndia. I francesos, anglesos, belgues, ara hi ha més famílies belgues aquí també, holandesos, que són els que més venen, això és el normal, no? O sigui, ens ve gent de tot el món, vol dir que és un projecte que ha despertat interès a molta gent, no?
I com us coneixen? Perquè a vegades pot ser fins i tot desconegut a la pròpia comarca, com pot ser que des d'arreu del món hi hagi gent que conegui Fonoll?
Suposo que via internet, perquè la gent deu picar naturisme, els deu sortir d'un poble naturista, els deu cridar l'atenció que és un poble, que no sé què, suposo que és la via més important, no? Tenim una pàgina web que és elfonoll.cat, que és molt explícita, amb moltes fotografies, que poden calcular el que els hi costa entrar tal dia i sortir tal dia, tot és automàtic i crec que és una via molt bona de traure clients de tot el món.
Sí. Clar, en aquest sentit, com a poble naturista, el 1998, si no m'equivoco, era l'únic d'Espanya, no sé si encara ho continua sent.
Dissortadament crec que sí, perquè és una llàstima amb la de centenars de pobles abandonats, per no dir milers, perquè a Catalunya estem parlant de més de 300 pobles abandonats i 150 a punt d'abandonar-se. I a Espanya suposo que això es deu multiplicar per 20 o així. O sigui, estem parlant de milers de pobles abandonats que han mort d'una manera que no s'entén, no? Aleshores, tindre iniciatives naturistes o similars, jo crec que seria molt maco, no? Vull dir, crec que de la mateixa manera, home, això no és que sigui un gran negoci, també hem de ser clars, però sí que s'autoaguanta, no? Aleshores, tenim tampoc mai ha sigut un projecte econòmic, però vull dir que aquesta viabilitat econòmica pot existir en molts altres projectes, no? I ara ens hem embolicat en un altre poble, que és aquí a Conill, sí. I suposo que també serà una ruïna a nivell d'inversió, però bueno, la viabilitat seria, suposo, quan el tinguem ple d'artistes i gent creativa i que faci coses i tal, doncs que funcioni com aquest funciona, no?
Després li tornaré a preguntar, però en el cas de Fonoll, ser els primers va suposar un repte o un avantatge?
Els primers, que com a
poble turista?
Jo crec que un inconvenient gros, perquè l'administració crec que no ho ha entès. Aquí pensa que ens han negat tot, llicències, programa líder, que ens van dir que el teníem, el programa líder, ens van dir que el teníem, diu, només falta la firma del polític, ho tens perfecte, Emili, ho tens perfecte. I mai ens han dat ni un cèntim, i sempre sancions i tocar els nassos, vull dir que aquí hem tingut una persecució que crec que és ja com si fos, no sé, per mi era com a medieval, no? Com allò, la Inquisició que t'empaitaven, ha sigut bastant fastigós, però bueno, n'hem sortit.
Però a quina instància, a quina escala de l'administració seria?
Doncs mira, l'Ajuntament, en primer lloc, ens va tocar un ajuntament corrupte, un ajuntament que van vindre aquí a intentar-nos extorsionar i que ens van fer bastant la punyeta a nivell judicial i tot el d'això. I a nivell de Generalitat tampoc hem tingut cap ajuda, perquè la Generalitat també amb aquestes coses, vull dir, han tingut una posició ambigua, però a l'hora de la veritat el líder depenia d'ells, no ens van donar el líder. Després vam demanar llicència per fer un càmping turista, també ens la van denegar, vull dir, ens han fet la punyeta en tot el que hem pogut. Sí.
Clar, en aquest cas, com ha evolucionat la població al llarg d'aquests 20 anys? L'inici era molt clar, ens el deies, no? Aquest poble en ruïnes. Quina ha estat, però, l'evolució d'any rere any?
Bé, bueno, ha sigut amb alt i baixos. Aquí pensa que teníem el poble que tenia pintes de ser un projecte rentable i anava força bé. Ens van instal·lar tots aquests molins aquí a 500 metres, els podeu vendre, els podeu veure aquí mateix, i això ens va dividir per 5 els ingressos, una cosa brutal, eh? O sigui, clar, la gent venia aquí, i encara ara, aquest estiu ha marxat molta gent, perquè diu, ui, que a la noche, que se parece que hay aviones toda la noche, que no sé què, no sé quantos, i foten al camp del soroll, no? Això és desagradable, perquè això està posat en mala fe, posar uns molins aquí a 500 metres, això són ganes de fer la punyeta al projecte, no? Tot i així, bé, la realitat és que molta gent s'hi ha quedat a viure i que, bueno, el poble, a pesar de les molèsties, els sorolls, que combatirem judicialment quan hi hagi economia per fer-ho, doncs, bueno, el poble de moment va endavant, no?
Deixi'm preguntar-li també per el concepte d'autosuficiència. Parc eòlic que no és, òbviament, per vostre que està a tocar, el podem veure des de pràcticament tot el municipi, però en tot cas vosaltres també hi opteu amb aquests molins pel municipi.
Nosaltres estem a favor de l'energia eòlica. El que passa no té res a veure els decibels que pot fer aquesta brisa d'aire amb els decibels que fa el parc eòlic i durant tota la nit, i un que s'hi dintre les cases, que és bastant desagradable. No? Això, a mi personalment, aquest soroll no em molesta, perquè és soroll d'aire. L'altre és soroll de... Sembla que sigui un avió engegat tota la nit, m'entens? I és, en fi, de tota manera, aquí la clau és energia solar, que és la que hem optat, i ara que les plaques van barates i tal, doncs hem ampliat tot el que és la instal·lació d'energia solar, que és el que pretenem. I aquests aerogeneradors també van bé, perquè hi ha dies que està núvol i fa una mica d'aire i tal, i també s'aprofita l'energia.
Clar, perquè l'autosuficiència energètica és part de la filosofia del poble.
Bé, sí, no és del tot, però sí, la idea és... El naturisme és una mica viure en harmonia amb la natura, no? Aleshores, intentar embrutar, contaminar el mínim possible, tindre els beneficis de la natura, tant a nivell energètic com a nivell de salut, a nivell de tot, no? O sigui, d'alimentació, de tot, no?
Clar, a l'entrada hem vist el cartell que dona la benvinguda al municipi de Fonoll, poble naturista. Diu que cal respectar unes normes. En grans trets, quines són les normes o la filosofia? Que...
Les normes les pots trobar penjades a la web d'internet, però bàsicament és el tema del tabac, que aquí està bastant perseguit, el tema de l'alcohol, que no s'admeten estats etílics, el tema del respecte mutu... De tota manera, això són normes que per un naturista són quasi innecessàries, perquè la gent que és naturista, més o menys això ja ho té assimilat abans de venir. No? Sempre hi ha algun principiant, algun foraster que se li té que dir ei, que aquí no es pot fumar, i a vegades ho entenen, a vegades no, però bueno, és així.
Clar, quin és el dia a dia a la població?
Bé, el dia a dia és treballar tots els dies, jo penso, no? Perquè quan no és a l'hort és al bosc, quan és al bosc és arreglar alguna paret, quan és sempre estem fent alguna cosa, no? Vull dir que és... El dia a dia és treballar. El que passa, clar, a mesura que ens ha anat, també jo m'he anat fent gran, doncs ja no és l'energia ni l'empenta d'abans, no? Però anem fent cada dia una mica, sí.
La dedicació professional, diguéssim, és aquí al municipi.
Sí, sí, jo estic jubilat ja i, evidentment, doncs no tinc activitat professional com he tingut fins ara, he sigut sempre empresari i tal, no? De tota manera, les ganes de fer coses hi són, i les ganes de donar viabilitat econòmica al poble i vida econòmica hi és, no? Nosaltres aquí, en poques setmanes, portarem una petita editorial que tenim a Barcelona, la posarem aquí al Fonoll, després les restes de l'empresa d'una petita indústria que tinc a Barcelona també la vull portar cap aquí. Vull que el Fonoll tingui vida, perquè la vida turística són 2 o 3 mesos i s'ha de viure tot l'any, no? I aquí si hi ha gent que viu, doncs hauran de tindre algun mitjà de subsistència, perquè no tots són jubilats, no?
Clar, ara volia preguntar-li per això. El Fonoll és un poble turista o turístic?
Per mi és un poble normal naturista, És un poble normal i corrent, no? El que passa que, clar, dintre les limitacions que tenim, hem d'intentar fer coses. Aleshores tenim un camí que es vist que és intransitable quasi, que l'Ajuntament no hi fica un cent. Aquí, pensa que nosaltres estem pagant 4.000 euros d'IBI a l'any, quasi, no arriba a 4.000, però són uns 4.000 euros d'IBI, i aquí no ha entrat un cèntim d'euro en 20 anys que portem aquí d'inversió pública, ni un cèntim d'euro, ni per arreglar una pista ni per arreglar res. Nosaltres ens arreglem els camins quan podem, ens ho hem de fer tot, perquè no tenim absolutament cap servei, no? O sigui, és una marginació i una discriminació que és increïble, no? Bueno, estem acostumats ja.
Clar, parlàvem de la vida diària aquí al municipi. Quanta gent hi viu o quin és més o menys el ritme, no? Els caps de setmana abans de començar l'entrevista em parlava que són els dies més intensos.
Sí. Aquí passem una mica, entre setmana podem ser 20, 20 i pico, 30 persones... I els caps de setmana podem ser 100, 120, 130, segons el cap de setmana, no? Bé, vull dir, també hi ha moments punta, com jo fem una trobada o alguna cosa, i som més gent encara. Jo he fet diverses vegades paella per 250 persones el diumenge, o sigui que a vegades sí que som bastanta penya, no? De tota manera, el normal és, ara a l'estiu, doncs, estar entre 50 i 100 persones a la paella i posen 30 més que no la facin, no? Vull dir que és una manera de calcular la gent que hi ha.
La paella és un dels actes socials per excel·lència que la feu els diumenges tot l'any. Quina és l'altra vida social que hi ha? Perquè hem vist que també s'hi fan altres activitats.
S'hi fan moltes coses, vull dir, tenim un petit cine, que us l'ensenyaré, que de tant en tant veiem alguna pel·lícula i tal. Tenim un local que fem xerrades i conferències, tenim un local social, que hi ha exposicions i concursos que fem de fotografia i poesia, tenim billar, futbolín, no sé, aquestes coses d'entreteniment, i després fem excursions totes les tardes, vull dir que de coses se'n fan. A part de, per exemple, a les tardes se'n fan ioga, després hi ha massagista, hi ha tot d'activitats que es fan, hi ha banys de fang, hi ha sauna, hi ha la bassa d'aigua, tot. La gent més o menys ho passa bé. La prova que ho passa bé és que la majoria de gent repeteix, vull dir que la majoria de gent venen i si no són assidus, són quasi assidus molts d'ells, vull dir que venen, i gent que ve de fora. Tenim gent que ens ve de Saragossa cada setmana a passar el cap de setmana aquí, gent que ve de Fraga, i això de per aquí als voltants, no? Hem tingut també gent que venia de Londres aquí quasi cap de setmana, imagina't, amb aquests vols, venia quasi cap de setmana a passar el cap de setmana aquí, o sigui, hem trobat de tot, no? O sigui que, bé, ja deu agradar a bastanta gent perquè hi ha bastanta gent que ve.
Una de les altres línies de treball que hem vist és que sou un municipi, un poble, però Federació Naturista dels Països Catalans. Què seria exactament?
Municipi no som, un poble agregat a Passanant, per desgràcia nostra, perquè hem tingut molt mala sort amb aquest ajuntament. No? Nosaltres, jo des de fa 20 anys, estic proposant fer la Federació Naturista d'Entitats dels Països Catalans. El que passa que primer per raons polítiques segurament i després per raons... al final han fet una federació sense nosaltres, que tenim un Ateneu aquí de fa 20 anys de turista, i han fet la federació catalana, però tira més cap al nudisme i jo la veig més d'un punt de vista naturista i més de Països Catalans. No? Jo no entenc com un de Fraga o un d'Andorra o un d'Alguer, o un d'Alacant, se'l té que excloure d'una associació així, no? Jo veig així, que hi ha una unitat cultural i doncs s'ha d'aprofitar també per fer-la amb la unitat naturista, no?
Què hauria de suposar en aquest cas el fet de poder estar en xarxa amb altres col·lectius del territori?
Bé, no, nosaltres no som excloents, el que volem és que s'integri el màxim de gent i la gent que participi en l'associació i en la federació. Bueno, això és bo, fer créixer i ajudar el naturisme crec que és interessant. No? No tenim cap objectiu en concret. El que volem és això, que la gent s'agrupi i en lloc d'aprendre de la Federació Espanyola, que no tinc res en contra, doncs d'aprendre de la Federació de Naturistes dels Països Catalans, que és la que preteníem.
De la filosofia naturista el que potser crida més l'atenció, que la gent li ve més al cap també en el cas de Fonoll, és el fet del nudisme. Deixa'm que li doni la volta des de la part, potser m'atreviria a dir i m'equivoco, majoritària de la població que va vestida. Vostè per què pensa que ens vestim?
Bueno, estem en una societat judeocristiana, una societat que ens han ensenyat que tenim vergonyes al cos, que això s'ha de tapar, que no sé què. Són coses absurdes, el cos és tot digne, el cos és maco i tant pot ser tancar una cara com un cul, no? Vull dir que no té sentit tapar-se el cul i ensenyar la cara quan potser tens més maco el cul que la cara, no ho sé, per posar un exemple. No? Però vull dir que això són tabús i perjudicis culturals, no? La nuesa ha existit sempre i la nuesa és una cosa que és natural, és saludable física i psicològicament i no té cap cosa negativa. Més, doncs, aquí ens protegim quan hi ha excés de fred o excés de sol o algun problema, doncs, que estàs treballant amb algú que fa xispes i doncs et protegeixes, no? Però si no, la nuesa és una cosa natural, no té sentit tapar-se quan fa calor, no?
En moltes coses potser la societat ha evolucionat, no sé si en el concepte del nudisme també hi ha hagut una major comprensió, els prejudicis que ara vostè s'hi referia, si han anat disminuint.
Bé, jo crec que anem avançant i la gent cada vegada accepta més en platges i en ambients la nuesa, no escandalitza com escandalitzava abans, no? És una evolució lenta, però sí que jo penso que es va, mica a mica, es va normalitzant. tot i que hi ha sectors interessats en que la gent es tapi i clar, si hi ha, quan hi ha aquesta repressió doncs hi ha una submissió, no? Que és el que vol l'autoritat, vol sotmetre la gent i tindre'ls com un ramadet, no? La llibertat no els hi acaba d'agradar i això és una mica... la nuesa és llibertat, la nuesa és llibertat.
20 anys del Fonoll, ho celebrareu?
Sí, sí, ara a l'octubre, que és quan fa els 20 anys, alguna cosa farem, no sabem bé el que farem, però alguna festa, alguna cosa farem.
Mirant enrere, del que és el que n'està més satisfet?
Bé, de la feina feta, de la feina feta. De fet, això, com deia al principi, no és un projecte econòmic, aquí hi ha una inversió que jo no l'amortitzaré mai, no? Però sí que és la satisfacció de que has fet un capital humà d'amics i de contactes i de gent que t'estima i que estan amb la filosofia aquesta i és molt maco, no? Això ha sigut el més ric del projecte, perquè, diguem, el tema econòmic, la pretensió és que sigui autosuficient, no? Que es pugui mantenir ell sol, però tampoc hi ha un... Mira, per dir-te alguna cosa, estem als preus de fa 12 anys, per exemple. Fa 12 anys que estem aplicant els mateixos preus i són preus relativament baixos i, bueno, tampoc tenim cap pretensió de guanyar-hi calés, però tampoc de no perdre'n també tenim aquesta pretensió, no?
Esperit poblador, que no sé si és així, en el cas de Conill, que ens explicava un nou projecte que engegaran, en aquest cas una població que vol ser, com deia, artística.
Sí, Conill és per gent creativa, hi ha molta gent amb imaginació desbordada, que són molt creatius i són interessants de contactar i de conèixer i crec que és un tipus de personatge que se'ls té que dar un espai i una possibilitat de treballar i de fer, no? Aleshores, jo tenia una galeria a Barcelona i ja vaig conèixer bastanta gent artista interessant i, bueno, i vaig ajudar els que vaig poder, tot el... I em va quedar sempre aquestes ganes de repetir l'experiència, però vull dir, d'una manera més, poder una mica més sòlida, no? Donar-los un espai per treballar, un habitatge i unes possibilitats de realitzar-se que de l'altra manera doncs tenen més difícil, no?
Com s'hi està treballant en aquest cas?
Bueno, estem encara en fase incipient perquè estem en papers i els plans especials i que no s'acaba mai de solucionar la paperassa. Mira, jo penso que tenim una administració que és un càncer pel país. Jo això ja l'havia enviat alguna carta al Pujol dient-li, dic, escolta, digue, a mi em sembla que això és un càncer pel país, l'administració que tenim, perquè és que es dediquen a fer la punyeta amb tot, dificultats i traves i no sé què, i s'omplen la boca quan surten pels mitjans de que tots són flors i violes i que tot han fet tant i han fet tal, i només fan que posar dificultats en tot. És tremendo. Vosaltres intenteu tindre una iniciativa de dir, bueno, vaig a muntar... És que jo he intentat muntar una fàbrica a Masarbonès, no he pogut. Aquí al Fonoll hem tingut que fer tot sense permisos perquè no ens han dat ni un sol permís amb res. I tot, ara allà a Conill, que són quatre cases i d'això, ens demanen un pla especial per tirar endavant la rehabilitació del poble. I tot, és que tot són dificultats. És que és una administració, jo diria que perversa, no? Fan tot tan legal i tant d'això i tant... I no t'apoyen en res. L'última hora només serveixen per xupar-te els calés i prou. Vull dir que és l'únic que serveixen.
Acabem l'entrevista. En tot cas, avui hem visitat Fonoll, aquests 20 anys, dues dècades de vida. Per acabar, hi pot venir tothom a Fonoll?
Evidentment, pot venir tothom. El que passa, una cosa és venir de visita i l'altra és quedar-se. A quedar-se s'han de respectar unes normes i de visita doncs, nosaltres tenim la cortesia a tothom que ve d'ensenyar-li al poble les quatre coses i convidar-lo, animar-lo a vindre, no? De fet, per exemple, avui vens un dia, per exemple, que hi ha poca gent perquè és dimarts i és quan la gent ja, el dilluns marxa de bo i tothom i ara comença a arribar gent, però si vens, per exemple, un cap de setmana és que està desbordat de cotxes, de gent, de tot, que vas una mica atabalat i tot, no? Però, bueno, és el cicle setmanal, no?
Fantàstic, aquesta és la vida aquí a Fonoll. Felicitats per aquests 20 anys i molta sort per endavant.
Doncs gràcies, i ja sabeu on podeu venir si us animeu a fer naturisme.
Perfecte, gràcies per la visita.
Que vagi bé, salut.
Voldràs tocar els estels i t'hi voldràs gronxar. En peu de guerra tancaràs els ulls, arrelarà dins teu.
I amb l'entrevista a Emili Vives, l'administrador d'aquest nucli del Fonoll, avui tanquem la Conca al Dia d'aquest dimecres 10 d'octubre. Ens passem una miqueta de les 12 del migdia, però bé, no ens aturem avui perquè d'aquí uns instants comencem la reemissió del Passeig Musical, aquest espai de conversa amb un convidat amb el qual, doncs, amb la música viatgem per la seva vida, pels seus records, tot plegat de la mà a la conducció de Miquel Moya. Serà d'aquí uns minutets, al punt de 5 minutets de les 12 del migdia. Nosaltres marxem, les notícies continuen a esplugafmradio.cat, també a l'informatiu diari de les 3 i de les 7 del vespre. Avui al vespre és el dia del Xerrava Bé amb Dulci Álvaro i Rosa Salvador. A les 8 del vespre us estaran esperant per conversar una miqueta. Nosaltres hi tornem demà a les 11 del matí. Que passeu una molt bona tarda, un bon dimecres i fins demà, que vagi bé. Adeu!
Arribaran poetes per camins sense asfaltar.